comptat amb el suport de, atenció, PSOE, PP, Vox i PNB. En canvi, la majoria de socis d'investidura hi han votat en contra.
Es tracta d'una de les exigències de la formació de Carles Puigdemont al govern de Pedro Sánchez, que ha provocat una divisió entre el Partit Socialista i Sumar. L'aprovació d'aquesta proposta s'interpreta com un gest de l'executiu a Junts per intentar mantenir el seu suport a la cambra. La iniciativa castiga amb 3 anys de presó els furts de més de 400 euros si el delinqüent ha estat condemnat al manco 3 vegades per delictes similars. L'esquerra considera que la mesura és populista i que el PSOE ha comprat el relat de l'extrema dreta.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Ja sabeu que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, pegarem fins a Sant Eugeni perquè l'Ajuntament ha donat instruccions, ha fet una sèrie de jornades per prevenir el perill d'incendi en el Puig de Sant Eugeni, un vertader pulmó verd que té aquest municipi mallorquí i que s'ha d'anar molt alerta, l'han de cuidar, l'han de mimar, perquè així mateix hi viuen d'haver 120 veïnats i entre tots han rebut com una espècie de classes de gestió forestal, de què és el que s'ha de llevar, perquè com diuen els entesos, els incendis de l'estiu s'apaguen en l'hivern i ara és el moment de fer net i de no deixar combustible en els nostres boscos. Després, a la nostra radiografia mallorquina parlarem amb en Pell Lluís Riera Moll, que és un gran entès en campanes, perquè fa poc va fer una conferència amb els nostres amics i companys d'Arca, perquè ens va cridar moltíssim l'atenció que només a Balears, per exemple, hi ha 1.900 campanes. Posa a mi que 1.000 o 1.000 i busques siguin només a Mallorca. La veritat és que no ho sabíem. I les campanes antigament eren com el WhatsApp d'un temps. No hi havia telèfon, no hi havia manera de comunicar-se. I la campana sonava a noces, sonava a foc, sonava a mort. Era una manera de comunicar en el poble què és el que passava. Però d'això parlarem amb Pell Lluís Riera Moll. Després conversarem en l'Hospital d'Inca, concretament en l'apotecari de l'Hospital d'Inca, perquè han aconseguit un certificat com mentre aquest és un dels pocs hospitals d'Espanya que tenen una manera de receptar antibiòtics acord amb el nou pla contra les infeccions. Els antibiòtics avui en dia estan generant molta tolerància. Em prestant d'antibiòtics, menjant tant d'antibiòtics que arriba un moment que no mos fan efecte. Això ja ho hem dit. Però els metges, concretament de l'Hospital d'Inca, han fet un protocol que miren de receptar l'antibiòtic que en unes determinades circumstàncies han aconseguit uns èxits aclaparadors, la veritat. Parlarem d'ocupació i de feina en l'Ajuntament de Palma i, per acabar, felicitarem tant en el Santa Mariés com en el Bunyolís, perquè sembla que finalment els tribunals han donat la raó en aquests dos municipis i el camí de Bunyola a Alaró és públic, no és privat. Conversarem amb la balda de Santa Maria. Avui de venga començàvem a Yolanda Revisa la producció i amb en Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. When the rain... Començàvem escoltant els Sunflowers perquè s'estimat i desaparegut Àngelo Borràs, que mos va deixar fa 4 anys, ànima mater d'aquesta banda, vivia just a on anem ara, en el Puig de Sant Eugeni. I parlant del Puig de Sant Eugeni, perquè l'Ajuntament ja ha fet reunions informatives per explicar les ajudes dels fons de garantia agrària per fer netes a les zones del bosc del Puig de Sant Eugeni i així prevenir incendis de cara a l'estiu que ve. Ja sabeu com han dit ara que es perdiuen que els incendis de l'estiu s'apaguen en hivern, fent net i fent gestió forestal com toca. La informació no va dirigida només... va dirigida exclusivament a residents i propietaris del Puig de Sant Eugeni, que té una important massa forestal, i com dèiem, hi viuen d'haver 120 veïnats, la majoria en el nucli de les coves. Saludem el balde de Sant Eugeni, Pep Lluís Urraca. Bon dia, balde.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, l'objectiu de la trobada era facilitar eines necessàries per poder no només accedir a les ajudes del govern balear, sinó també fomentar una gestió responsable del bosc, un poc com feien els nostres pares i padrins antigament, fent-et apagar l'incendi en hivern perquè en l'estiu no es reprodueixi, no és així?
Així és, ho has explicat molt bé. Vull dir, jo crec que un dels motius de fer aquestes xerrades, evidentment, surt dels veïnats mateixos, perquè és una preocupació que cada dia va en augment, degut a que moltes de les finques estan abandonades. N'hi ha algunes que són propietàries que no antigament, com bé deies, s'ocupaven de les finques i avui en dia, pues, per els motius que sí, no s'estan ocupant. Con lo cual, aquest combustible que realment més perillós és a l'hora que hi hagi un incendi, que és que un bosc no estigui cuidat, no hi hagi les distàncies, les faixes que hi ha d'haver-hi reglamentàries, per exemple, entre les façanes, entre les vivendes i els boscs, etc., doncs s'acceleraria, agreujarien un possible incendi. La millor prevenció també és la formació i la neteja i llevar el màxim de fusta, de combustibles, de branques, de mata, de tot el tipus de vegetació que hi hagi. I és una acció preventiva totalment. Podem col·laborar juntament amb el govern balear, amb la direcció general del medi forestal. Varen venir dos tècnics a fer una xerrada, totes
era oberta. Sí, Valda, si estan pel... Ara l'han recuperat, continuï, sí, ara l'han recuperat, Valda, sí, continuï, sí.
Ah, vale, no sé fins on m'ho faig, sí. No. Deia que aquestes reunions les hem fet conjuntament amb el govern balear, amb la Direcció General de Medi Forestal, i van venir dos tècnics i van fer unes xerrades un poc de primera, molt explicant quina és la millor manera de prevenir i maneres de fer net i escafenet dels bosc, i l'altre era enfocada en aquestes subvencions que han tret, com se tenien que gestionar i en què consistien.
Clar, és que, de fet, ara mirant, nosaltres sempre que conversam sobre un punt, mirant el Puig de Sant Eugeni, és que fa de més 10 vegades el municipi és molt gran, perquè molta gent se pensa, perquè vos faceu una idea, el Puig de Sant Eugeni està entre Sant Eugeni i Puntiró, tots aquells que no ho coneixeu, entre Porto, el Puntiró i Sant Eugeni. Què passa? Que molta gent diu, no és pla, però si no és pla no hi ha bosc, veig si hi ha bosc. De vegades dèiem forestal, incendi forestal, i només pensam en tramunt. Però si un ara mateix mira, just de vora Vinyali, hi ha un pinar enorme, si un va fent zoom, just de vora Costitx, hi ha un caramull també de pinar. És a dir, és pla també de bosc, el que passa és que els incendis malauradament sempre se produeixen allà mateix que és tramuntana. I per això comptauen si va anat, i si va anat també vos diu les franges de neteja que s'han de fer, perquè no us anar així a la grossa i dieu, vinga, començarem a desbrossar aquí. No, si va anat, vos dona instruccions, no?
No, doncs, a més aquí, efectivament, si va anat té una de les torres de vigilància, està aquí en el Puig. Vull dir, cobreix una... visualment una bona franja d'esplà cap a Marratxí, cap a Santa Maria, cap a Sant Eugeni, i cada 4 anys, si no recordo malament, si va anar, de fet ho acaben de fer ara a final d'any passat, fa una neteja d'aquestes franges també per evitar que, si en cas d'un incendi, s'apropagui aviat, perquè un dels objectius que t'expliquen en aquesta formació és que quan fas net un bosc no és que hagis, evitat l'incendi. El que fas és que l'incendi vagi més a poc perquè els mitjans d'emergència li arriben a arribar i així poder-se apagar lo más posible. O sigui, si li has llevat la benzina, el combustible, pues menos al fin dia farà que foqui, li donarà temps d'arribar lo abans possible. Això és, a part de que jo crec que un bosc ben cuidat sempre més guapo, no? Que un que estigui, bueno, pues amb branques caigudes. Ara, per exemple, avui que tenim un vendaval impressionant, segurament serà la típica setmana després que cuidi les seves finques, pues haurà de remendre-se i treure el que ha caigut i fer una neteja perquè després d'un vendaval passen aquestes coses.
És que nosaltres, com que cada dia parlam amb diferents ajuntaments, sempre posam exemples. Per exemple, l'exemple d'avui, a Sant Eugeni estan fent això i molt possiblement molts altres municipis de Mallorca se podrien fer aquest tipus de jornades informatives en els veïnats i llogaters o propietaris de zones amb un risc per, d'aquesta manera, fer comunitat i col·laborar entre tots i no esperar que siguin els bombers els que ens venguin a pegar el foc, perquè, com heu dit també, l'activitat agrària va desapareixent. Fa 100 anys Sant Eugeni segur que era completament diferent que ara. Fa 100 anys hi havia un cremull de pagesos que ara ja no hi són, pastors, carboners, fons de calç, que ara tot això ja no és. I clar, si s'abandona el bosc s'ha de fer un manteniment, i això de vegades és el que no entenem els urbanites, sobretot els llonguets com jo, que clar, és que un bosc és un bosc i si no hi fas feina i no hi pasturen ases o someres que se mengin el bosc, se perd i se converteix en un polvori, no és així?
Sí, de fet nosaltres, ara que comentaves lo de les someres i tal, nosaltres també tenim un servei cada any de silvipasticultura, que ho fèiem a través de la Fundació Natura Park, que és com se vol aquí a Sant Eugeni, i se posa en el servei dels veïns i veïnes de Sant Eugeni. Aquestes someres pues, van rotant allà en les finques dels veïnats que ho demanen, i la veritat és que fan una bona feina, perquè pràcticament s'ho menjen tot, no? És una altra manera, també més, a part de ser una neteja que puguin fer els mateixos propietaris, de treure branques, fusta, etc., pues, natural, ecològica, que unes someres també pues, se mengin el que seria combustible, bon combustible per al foc.
Efectivament. Ara veig precisament la torre de Sibanat que està a Son Seguí. Concretament.
Sí, després de Son Seguí.
Estic veient la foto en la torre, en la fita, molt a prop de l'ermita de la Pau de Son Seguí. Mira, ara que he de prendre una cosa. No sabia que en el Puig de Son Seguí, després de Sant Eugeni, les coves, hi hagués una torre de vigilància, però és que, clar, és que és un lloc ideal, perquè des d'allà tens una vista pràcticament de tot el pla. Només te tapa un poquet, només te tapa a randa, però lo de més ho veus. No, molt curiós. Esplà,
sí. Estem a la part sur de la comunitat d'Esplà, però estem en Esplà. No?
Exacte.
I ara és en Palma, l'ermita que comentàveu és de Santa Maria, o sigui, es puig també Santa Maria, Marratxí, toca Palma, toca Sant Ullani, vull dir, toca un poc de tot.
Efectivament. De fet, en el final hem de parlar en Sobal de Santa Maria per allò del tema de... que mos han de felicitar tots, sí, mos han de felicitar tots, perquè finalment és que a mi...
Bona notícia.
De Bunyol és públic. Una darrera cosa, Valda, m'ha fet molta gràcia que heu inaugurat un estadi de baldufes. No és així?
Bueno, pues sí.
Quina cosa més xula, un estadi de baldufes.
Això surt del Consell de la Infància, que se va crear a finals de l'any passat en Sant Eugeni. Són idees que van llançant els infants, i nosaltres, bueno, com a ajuntament, totes les que puguem fer realitat, pues així ho hem fet. És una feina que ha fet un empleat de la brigada municipal, que és molt manita amb el tema de ferro i tal, i bueno, van fer un petit acte amb ells, amb els infants, i bueno, el dissabte passat, i molt bé, sí, és una part més de la vida en espalda, no?
Quina xulada, perquè just molt a prop a Vinyali fan, n'hi ha un molt, molt viu que fa baldufes amb una vertadera de virgueria. Quan sàpiguen a Vinyali que a Sant Eugeni tenim un estadi de baldufes, per ventura vos faran ses brusques i hi haurà una competició mundial de baldufes, perquè és una cosa, la mare de maca. Enhorabona, Ida.
A lo millor no se fan olímpic.
Tanta sort, ojalà. Tanta sort. Pellius Urraca, Valda de Sant Eugeni. Llançàvem aquesta idea que des de Sant Eugeni han fet aquestes reunions informatives per ajudar, per aconsellar tasques de neteja de zones del bosc, fins i tot hi ha ajudes del Fons de Garantia Agrària, i per veurement si qualque altre municipi que ho hagi de menester, òbviament, se posa també a fil de l'agulla i si va anat, ha d'estar darrere i dona les instruccions. Des de Sant Eugeni, per Lluís Arracabalda, moltíssimes de gràcies i fins a la propera.
Fins la propera i moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies.
No en faltava d'altre. Moltes gràcies. Continuem amb més coses al Dia Mallorca.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I és que de dia 16 de febrer a dia 20 de març, Palma tornarà a ser punt de trobada entre empreses i persones que cerquen feina amb una nova edició del mes de s'ocupació. És una iniciativa d'acord a través de Palma Activa. No és així, Joana?
Efectivament, Jaume, enguany hi participen 36 empreses que oferiran 1.253 places o llocs de feina en 19 jornades presencials, amb l'objectiu de facilitar el contacte directe entre talent i també el teixit empresarial de la ciutat. Per conèixer com funciona aquesta iniciativa i quines oportunitats ofereix, avui parlam amb la gerent de Palma Activa, Carme Aguiló. Bon dia, què tal, com va?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
En primer lloc, Carmen, què representa aquesta nova edició del mes de l'ocupació per a Palma i per al mercat laboral de ciutat?
Pues mira, representa una magnífica oportunidad para todas aquellas personas que buscan un nuevo empleo, que buscan cambiar de sector o mejorar el que tienen, que pueden optar a esas 1.253 plazas que tú comentabas. Y para las empresas, el poder conectar con la ciudadanía de forma directa a través de estas entrevistas que se van a hacer en Palma Activa, en calle Socors 22, a partir del 16 de febrero hasta el 20 de marzo. Es una asociación, una iniciativa de colaboración público-privada que es beneficiosa para toda la ciudadanía.
¿Y en quins sectors es concentran principalmente estas oportunidades?
Tenemos, como siempre, tenemos el sector de la hostelería y la restauración, que es el principal motor de la economía balear, pero también tenemos otro tipo de empresas y de ofertas, que desde la oferta de la locomoción, por ejemplo, con Proagroups, tenemos grandes almacenes como el Campo Eroski y tenemos Carrefour, tenemos IKEA, McDonald's, Starbucks, Bauhaus, tenemos infinidad de empresas y con muchísimos perfiles en los que estoy convencida que se podrán adaptar muchísimos ciudadanos a sus expectativas y a sus necesidades.
¿Y qué aporta, sobre todo, de qué forma presencial respecto a otros procesos de selección?
Pues es una gran oportunidad, tanto para la empresa como para el ciudadano, el conocer personalmente a la persona que va a hacerte la entrevista o que vas a ser entrevistado, y no es simplemente un envío de un currículum a puerta fría en la que no tienes la posibilidad de explicar, darte a conocer y poner en valor todas tus aptitudes y tu actitud abierta a conseguir este puesto de trabajo. Y por parte de las empresas tienen la posibilidad de conocer en persona al futuro trabajador y comentarle o hacerle todas las preguntas que consideren necesarias para conocerle mejor. Es una situación que beneficia a ambas partes porque se conocen mutuamente y podrán tomar una decisión uno y otro con mayor conocimiento de causa.
Hem de dir que Palma Activa ofereix serveis d'orientació i suport per preparar aquest currículum i aquesta entrevista. I te volia demanar quin paper juga aquest acompanyament i, sobretot, que ha de tenir en compte una persona que vulgui participar per aprofitar al màxim aquestes jornades.
Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque hay mucha gente que tiene un savoir-faire, o sea, ya saben cómo hacer un currículum, saben cómo presentarlo telemáticamente y hacer una inscripción, pero es verdad que hay otra que, o bien porque es su primer experiencia laboral, o bien porque no dispone de estos recursos telemáticos, pues no sabe cómo afrontar este mes del empleo y cómo poder inscribirse. Desde Palma Activa y a través del servicio de orientación, nosotros acompañamos al demandante de empleo desde hacer el currículum hasta saber cómo afrontar una entrevista de trabajo, incluso decirle recomendaciones sobre vestimenta, sobre comportamiento, lenguaje verbal y no verbal. Todo este acompañamiento hace que la persona que se enfrenta a una entrevista de trabajo lo haga más segura de sí misma, con un currículum bien hecho donde se pueda demostrar sus capacidades y que tenga mejor entrada y mayor porcentaje de éxito.
Hostaleria, restauració, locomoció, grans magatzems, grans empreses, se'n dedica molt de perfils per moltes oportunitats, 1.200 oportunitats de feina del 16 de febrer al 20 de març, més de l'ocupació, una iniciativa de l'Ajuntament de Palma a través de Palma Activa. Carmen, que vagi molt bé i que, sobretot, molta de gent trobi feina.
Estupendo, moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que sí, que la gent trobi feina i les empreses trobin treballadors, que és de lo que se trata aquesta iniciativa públic-privada.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Lletres Ràdios. Participació.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Black Sabbath, Warpix, també hi ha versions de Judas Priest, hi ha versions de Faith No More. Pràcticament tothom ha fet aquesta versió d'aquest tema que Ozzy Osbourne va fer en compte de la guerra de Vietnam. Mireu, fa 100 anys, mos posem històrics, perquè fa 100 anys, el 1929, el científic britànic Alexander Fleming va descobrir per casualitat un fong que se deia Penicillium, que servia per lluitar contra un bacteri que se deia Staphylococcus. Li van donar el Premi Nobel del 1945. En aquests 100 anys, la penicilina, els antibiòtics, ha salvat la vida probablement de la meitat de la població que som ara. Perquè antigament una infecció moltes vegades derivava en la mort. Però què passa? Que el manco, una generació com la d'un servidor, recorda que els antibiòtics s'empraven per un grip, per un constipat, per unes coses que realment no serveixen, que és com pegar-te una martellada a un dit perquè te fa mal un peu. Un doi, era. Bé, d'aquests polvos vinieron esos lodos, com diuen en Foraster, i ara tenim una resistència. en els antibiòtics. I això és un problema, és un verdader problema. Per què deim això? Perquè l'Hospital d'Inca ha estat el primer de Mallorca que ha rebut el certificat del programa d'optimització d'antibiòtics. L'equip de metges i infermeria que fa aquesta feina ha complit una sèrie de requisits de qualitat per obtenir aquest certificat, que dona el Pla Nacional contra la resistència als antibiòtics, que és de l'Agència Espanyola de Medicaments. En parlem amb la Maria Jaume, que és l'apotecari de l'Hospital d'Inca. Maria, bon dia, benvinguda i enhorabona per la part que vos toca. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bueno, el problema, com deia els especialistes, és que les bactèries, les infeccions que abans se curaven, ara han tornat resistents. Per què està passant això? Perquè jo el que t'he dit, jo recordo que antigament compraves Clamoxil, venga, au, per un grip, per un constipat, dius, per ahir això. Què mos ve d'allò? Oh, és molt més complicat. Conta'm.
Sí, bé. Realment és un tema més complex perquè bacteris n'hi ha per tot i en el final els bacteris, com tots els éssers vius, volen sobreviure i aprenen amb les seves mutacions que si estan exposades en els antibiòtics, pues, les que se moren, però les que aconsegueixen sobreviure són les que després seguiran visquent i si se van acumulant resistències. És un tema de selecció natural, que com que els bacteris són, no, tenen material genètic més senzill, van acumulant mutacions que de 3 milions de bacteris que hi ha, qualcuna sobreviu a l'antibiòtic. Per tant, cada vegada que com més antibiòtics empleem, més fàcil és que seleccionem les que puguin ser resistents. I per això cada vegada les que tenim són més resistents i més resistents.
I com pot ser que antigament receptàvem, crec que no m'ho receptàvem, però com que érem de la generació de l'automedicació, te venien els antibiòtics, fins i tot mucolítics, un sí. Era de color verd i era mucolític, el vermell no era, hi havia marques i perdíem un cada 8 hores, com si allò mos curés del grip, contra el grip és un virus, i els antibiòtics van contra els bacteris, que és que no se sabia fa tant anys, jo crec que ja se sabia això,
clar,
no?
És que... La cosa és que s'ha fet una feina molt important per part d'Europa, per part de, no, d'Espanya també a nivell nacional, que és el Pla Nacional contra les resistències, perquè és veritat que hi ha moltes coses que se sabien, però no s'havien aplicat o no s'havia fet la difusió necessària perquè fos així. Una de les coses que se va començar a posar és la restricció de la recepta, no? És a dir, no se pot vendre antibiòtic, no se pot dispensar sense que hi hagi una prescripció d'un metge de darrere. És a dir, que això era una part important. Després, ara hi ha una altra iniciativa que s'està fent feina i és perquè te donin, no? Quan tu saps la farmàcia, agafis la quantitat de comprimit o sobre el que sigui, que necessites per aquella infecció, però ja no te'n sobri. De manera que no tinguis la tentació de torn tenir el mateix, jo els agafaré. I és veritat que en els virus, els antibiòtics no fan res, però se va descobrir més tard, perquè, clar, en els principis empleaven els antibiòtics, no?, la penicilina, derivats de la penicilina, i anava superbé, i no va passar fins, no?, és a dir, 40 anys després, que se va desenvolupar, li han donat això, i no ha funcionat. Ara ja els antibiòtics, quan surten, en poc temps, a vegades un any, dos anys, ja hi ha una bacteri que és resistent, perquè al final elles se transmeten informació molt fàcil entre elles i per això han d'anar més vius que mai en aquest sentit.
Clar, els animals més intel·ligents de tota la Terra són els animals microscòpics, perquè sí. Hi ha una novel·la, fins i tot, La guerra dels mons, que quan els extraterrestres mos envaixen, quan surten de les naus espacials, se moren per mort dels virus i els bacteris. Ja que estem amb una apotecari, per exemple, hi ha dues maneres de... Quan jo que tenc bronquitis infecciosa un pic a l'any, perquè malauradament som fumador, no fumeu, no fosseu com jo, hi ha dues maneres de donar antibiòtics que jo he vist. Per exemple, la moxicilina que te diuen, això ho has de prendre 7 dies, 3 cada dia, una cada 8 hores. I després hi ha una citromicina que te diuen, són 3 pastilles, una cada dia. Que és que la citromicina és més concentrada, és el mateix. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra? Perquè
clar,
realment me fa el mateix efecte, això sí, no vull dir que sigui millor una cosa. Però veig que un metge es donen una cosa i uns donen l'altra. Quina diferència hi ha? És el mateix.
Mira, és a cosa, hi ha diferents famílies d'antibiòtics, per exemple, la amoxicilina, se diuen betalactàmics, que són derivats de la penicilina. Uh-huh. Hi ha antibiòtics com aquests, que el que fan és que l'has de donar cada 8 hores, perquè els efectes que si tu tens una concentració en la teva sang, no? És a dir, nosaltres prenem per la boca, s'absorbeix a l'estómac, no? Intestí, això, i passa la sang, que és quan mata bacteris, perquè arriba per tot allà on han d'arribar. Pues, si sempre hi ha una concentració, és quan mata. Si tu prens l'amoxicil·lina, la prenguessis una vegada i fins demà no la tornes a prendre tot el temps que no tens antibiòtic actiu dins del teu cos, les bacteris se segueixen duplicant. Que aquestes són les que costa més de complir, perquè t'has de posar l'alarma cada 8 hores i no serveix per anar dinar a sopar. Yeah. En canvi, per exemple, la citromicina, que això el que fa és que al final s'abusi d'aquests medicaments que són els que tenen efecte el que seu post-antibiòtic. Vol dir que si tu has de mates per haver tingut molta concentració en el teu cos i l'efecte te dura un temps, pot ser 24 hores, pot ser 48, a vegades que amb una dosi única és suficient, no? Depèn de quina malaltia tinguis. Però, clar, l'important és que l'espectre, no? És a dir, la capacitat que té la citromicina de matar microorganismes o l'amoxicil·lina. Realment, la postura és emplear l'antibiòtic que més mos pot ser útil avui, però que mos serveixi també per demà, no? Que mos reservi antibiòtics per demà. I en aquest cas, realment, l'amoxicil·lina no, ja no són 7 dies, a pautes de 3 dies, de 5 dies, perquè cada vegada anem, com menys temps, millor, seria el més adequat, excepte que tinguis una al·lèrgia o una situació confirmada. Però en el cas de la bronquitis, a no ser que tinguis un bitxo molt concret, l'amoxicil·lina seria de pauta millor.
Consulta de llegenda urbana. No s'ha de prendre els antibiòtics en llet, perquè la llet és el que te donen quan t'enverenes, perquè fa net... Bé, què hi ha d'això? Els antibiòtics fan efecte si el m'aprenc en el que fa en llet, o me resta efectivitat la llet perquè és allò que donaven quan un s'enverenava? Què hi ha d'això?
La llet té calci. Hi ha segons quins medicaments que poden ser incompatibles amb el sentit de, per exemple, si te donen ferro, el ferro sí que s'ha de prendre de fora de la llet, separat-los, perquè si no, el teu cos et sorbeix calci i no et sorbeix el ferro. A la majoria d'antibiòtics n'hi ha pas que siguin incompatibles amb el calci, però n'hi ha qualcun. Per exemple, hi ha, ja que sé, pot ser la triciclina, la doxiciclina, segons quines, no, quina lona de ciprofloxacina i tal, que sí que pot interferir. La gran majoria, no. Per exemple, la amoxicil·lina, no, titicaumentina, la gran majoria, no. Però n'hi ha qualcuns que sí que arriben aquests sense llet, o separats, que és com a una hora antes o dues després, perquè és un tema de que no l'absorbiràs, per tant, no te faràs efecte que necessitis. Però són, la veritat, és la millor de 30 arsenal que tenim, no?, de 30, pues seran 3 o 4 que realment no puguin anar en la llet.
D'acord. I demanar res de la qüestió, que això era amb voltes per cul, vos han donat el certificat
de pla.
Com ho feis per optimitzar el subministrament d'antibiòtics? Retardeu la recepta en el màxim, perquè vosaltres, a més, fa 10 anys que funciona el vostre equip. Jo m'imagino que no ho heu après sobre la marxa, també. Sou un caramull de metges, hi ha internistes, tu que ets apotecari, microbiòlegs... Com ho feis per haver aconseguit aquest certificat? Perquè jo sé que hi ha metges que són molt de receptar, no? Perquè hi ha anys que vaig amb la mateixa bronquitis i un metge me dona antibiòtic i un altre metge no me'n dona. És a dir, que això va segons el metge. Com ho feis vosaltres per optimitzar el subministrament d'antibiòtics?
A dir, a la part de l'hospital, la veritat que ho tenim un poc més fàcil, doncs a primària també tenen més feina en el sentit que tenen més variabilitat de metges, perquè també tenen, no?, s'han certificat, estan fent molta feina en aquest sentit. A nivell dels hospitals, dir, retrasar la recepta no té molt de sentit, el que feim és optimitzar tantes per poc com per massa. La cosa és garantir que nosaltres cada de matí hi ha una reunió que se fa amb el servei de microbiologia interna, farmàcia, UCI i pediatra, que se miren els antibiòtics que estan prescrits a l'hospital. Hi ha una part que es mira què és el que està prescrit, si realment té sentit o no, i després hi ha una altra part de segons el resultat que ha sortit en el cultiu microbiològic, que és el que necessita aquest, no?, aquest pacient en concret. I se fa feina amb aquestes dues parts. És a dir, que no hi hagi qualcú ni que se quedi curt ni que se quedi llarg, tant d'un costat com de l'altre. I al final és que retreçar la recepta, per exemple, primària sí que té molt de sentit, perquè tu pots fer una prescripció diferida. Tu pots dir, mira, segurament és un quadre víric. Has d'esperar per 24 o 48 hores. Si millora, ja està. Si no millora, si el tercer dia segueixes amb febre, si estàs molt pitjor, tens opció de tornar, va tenir les agendes quan les tenim, no?, atenció primària, o pues, pots anar a cercar l'antibiòtic. I això, el que sigui el primari, pues, segons la infecció, sí que té sentit que se pugui fer. Dins l'hospital és veritat que són casos com no, un poc més greu, una altra situació, i el que feim és fer feina molt conjunta amb tots els responsables, amb tot l'equip metge, perquè pensin sempre pues, si ha estat escoltiu antes, si realment ara estava, no, quan li vas parar estava més greu, però ara està millor, si pot desescalar, és a dir, és intentar pues, ser com el Pepito Grillo de sí. Pensar en guardar l'antibiòtic per al pacient avui i per al pacient de demà.
Bueno, i el següent pas és el certificat d'excel·lència, que només tenen 4 hospitals d'Espanya. Què heu de fer per aconseguir-ho? Perquè si han de passar 10 anys, jo me moriré esperant. Ja estaré jubilat.
Ja estaré jubilat. Els hospitals d'Inca realment estan quasi en el nostre top, és a dir, hi ha 3 graus, hi ha bàsic, avançat i excel·lent. La veritat és que la majoria d'hospitals comarcals com el nostre, amb un bàsic, està més que bé i han aconseguit l'avançat. L'objectiu és mantenir-lo excel·lent, és a dir, per arribar excel·lent són pues, ja, hospitals més grans, per exemple, són els pares, potser, no? Un dia sí que hi pot arribar, però necessites fer com a tècniques moleculars, és a dir, és una altra complexitat i una altra situació. És a dir, si l'hospital tinc que mantens avançat, allà et despens, crec que podem estar molt contents com a hospital i com a població.
Que així sigui. Nosaltres aquest programa se diu El Dia Mallorca, però li podrien dir Brevetjam de Mallorca, perquè cada dia brevetjam, presumim, de gent que fa coses extraordinàries en el camp de la ciència, en el camp de l'art, de la música, de la investigació, i en aquesta ocasió l'hospital de la capital del Reigue, l'hospital comarcal d'Inca, que és el primer de Balears, que rep el certificat del programa d'optimització d'antibiòtics que dona l'Agència Espanyola de Medicaments, i una de ser responsables de Maria Jaume, que és apotecari de l'Hospital d'Inca. Maria, moltíssimes gràcies i enhorabona a tot l'equip. Una ferrada molt gran. I gràcies per la feina que feis, que cuideu de nosaltres. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies,
nosaltres. Salut. Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
I avui radiografiam un tema molt nostre. Li podríem dir el WhatsApp d'un temps, el telèfon del segle XVIII, XIX, de l'edat mitjana. De què parlam? I de les campanes, que són tot un patrimoni que hem de conservar i que ni tan sol sabem que tenim. I en volem parlar amb en Pep Lluís Riera Moll, que és un reconegut estudiós de les campanes de Mallorca i de Balears, que fa poc va fer una xerrada a Arca que va deixar la gent bocabadada a la quantitat de dades que sap sobre aquest patrimoni de fusa tan maco que tenim. Pep Lluís, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Com anem?
Bueno, tens registrades 1.900 campanes a Balears. Ara només m'ho senten a Mallorca. A Mallorca, quant n'hi ha de bebé d'aquestes 1.900, no, aproximadament?
No, la xifra ja ha crescut, eh?
Sí, bon dia.
Això cada dia creix.
Que, i com no, pot ser?
Això era la xerrada que vaig fer Arca fa un mes, ara ja anem per 2.050.
Però com pot ser que hi hagi 150 campanes més en 2 mesos?
Perquè jo encara no he anat per tot.
Ah, d'acord, d'acord.
Només he anat en el 50% del que tenim detectat.
És a dir, que el que tu tinguis registrat, és a dir, que la xifra podria pujar tranquil·lament d'aquí mig any, se podria enfilar allà on se vulgui, no?
Sí, jo crec que passarem fàcilment les 2.500, eh? Això està claríssim. Això va ser l'idea de la radiografia que ja vaig començar fa més de 15 anys.
Mare de Déu, 15 anys. D'on te ve tu aquesta dèria? Perquè moltes vegades molta gent que està interessada en qüestions artístiques, et ve, per exemple, d'haver estat escolar, d'haver estat seminarista, d'haver estudiat en una escola, d'haver estat responsable de tocar la campana com ara, que està tot automatitzat. D'on te ve tu aquesta afició?
No, de cap d'aquestes coses.
I d'on?
Ja me diràs tu. No, va ser pràcticament de xeripa. Sempre m'han interessat molts temes d'història, és a dir, jo sempre m'he dedicat a temes d'història, malgrat vaig fer una carrera totalment diferent, no? Però fa cosa de 15 anys, amb el meu fill, que havia de fer un treball en aquells moments, vàrem veure que era una cosa que pràcticament hi havia molt poc escrit, no? De fet, molts vàrem plantejar, i quantes campanes deuen tenir? No ho sabem bé. La qüestió és que el vaig començar ajudant en el treball, i després el va deixar, li va servir per aprovar la assignatura, però després ja va estar. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, no el deixarem, ja que l'he animat, dic, vaig a veure si jo segueix amb això. I efectivament, vaig seguir i és qui me vaig engreixar, vaig ser jo.
Mare de Déu. I tu has visitat aproximadament 500, 700, visitat i fotografiat, i les tens catalogades més o menys com d'haver 900 llocs aproximadament, perquè això hi deu haver un pot de tot. Hi deu haver un pot de tot, perquè un diu campana, iglesi, no, no necessàriament. N'hi ha molts altres edificis, no?
Sí, 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 sí. De fet, a la classificació que ja tenc per un costat, edificis civils, que podrien ser, per exemple, les campanes que veiem a la majoria d'ajuntaments que tenen rellotges, solen tenir campanes.
Exacte.
Després ja passaríem a les campanes, per exemple, de les possessions, que també n'hi ha moltíssimes.
Uh-huh.
I després, a partir d'aquí, ja entraríem dins cases particulars, que d'aquestes ja en queden molt poquetes.
Ja, clar.
Després sí que és vera que hi ha les iglesis, però, vamos, no és tampoc de la que hi ha aquí, molta. Ben que dir, per exemple, en el cas de Mallorca, a lo millor hi ha 290 espais civils i hi ha 260 iglesis.
Uau!
El que passa que després, com que hi afegim els convents...
Ah, bueno, no sé, té raó.
A lo millor n'hi ha d'haver 280 de convent només a Palma, a Mallorca, vull dir.
Sí, però quan vius a segons a bon lloc i viure 4 anys en el carrer de Santa Clara, i si no sonava Santa Eulària, sonava Sant Francesc, i si no sonava Santa Clara, sonava en Figuera. Bon Jesús, fins que t'acostumes. I no, com que no anaven a l'hora, si anessin a l'hora, però allò era per així, que s'havia casat.
Bé, però el manco te servia per sobre, per orientar-te.
Això sí que és cert.
Per sobre els horaris...
No,
ara hem perdut moltes coses.
No, això és el que te volia dir. Que antigament, la gent sabia si hi havia un mort, si hi havia foc, si hi havia noces. Jo m'he permès el luxe de dir-li el WhatsApp o el telèfon d'un temps. Un des de fora sabia que passava segon quan tocava la campana de l'iglesi.
Sí.
Ho hem perdut completament. I avui en dia podrien servir tanta és alert, tot això. Antigament, quan hi havia aigua o foc, sonava la campana a rompre i tothom sabia que passava cosa, per exemple. I ara...
Fa un mes, qualcú m'ho va demanar.
Sí.
I jo li vaig dir, mireu, antigament hi havia això.
Exacte.
És a dir, quan hi havia fots, quan hi havia inundacions, o quan s'havia de cridar la gent per fer una feina concreta, per exemple, en el cas a Llucmajor, fins i tot, tenien tots per barriades.
Ai,
és a dir, en funció de com sonava la campana, tu sabies que havia passat qualque de nou a una barriada o l'altra.
Clar.
És que... També, a Manacor mateix, hi havia unes monges que repartien menjar a la gent que en tenia necessitat, i quan se quedaven sense pa, tenien també un toc específic per demanar pa en els veïnats. Ho dic perquè vegis. No hi havia telèfons, i així d'aquesta manera tothom sabia que les monges han acabat.
Exacte.
El pa.
Efectivament, que curiós. Fins i tot perquè va... El pa ara sí que queda qualque convent de monges tancades, sí que... Es toc de missa, veig jo, de vegades quan vaig per Palma, es toc de missa i qualque...
Sí, es toc de missa és que més se manté.
Sí, i qualque convent de monges tancades, però se va perdent, i és una cosa que és una meravella, perquè, per exemple, nosaltres tenim aquí l'Alfredo Barón, que és hidrogeòleg, que és perd, ell és d'un poble d'Aragó, té 80 i busques d'any, i diu que les campanes s'haurien de recuperar, sobretot ara amb aquest problema que tenim de les torrentades i desastres, que és el que passava antigament, i diu, ell, com que xerra en castellà, diu, jo de pequeño recuerdo que quan ocurría algo, les campanes de mi pueblo repicaven a emergència, com que diu, tothom ha donat una mà, i això s'ha perdut, i per ventura ara no faria falta tant de mòbil, perquè tu quedes sense bateria del mòbil, però la campana
haurien de fer una feina d'educació de la gent. Ara ja no hi estan acostumats i no sabrien què sona. Però, per exemple, mira, sense anar més enfora, 1876, l'Ajuntament de Palma se va pegar foc.
Exacte,
en Figuera,
sí senyor.
En Figuera va començar a sonar el toc de foc,
sí.
Tenia el campaner en aquell moment,
sí.
I tots els veïnats anaren,
sí,
i encara se va poder salvar precisament molta de cosa.
Afortunadament, cert. Gràcies a en Figuera, la campana de cort que estava fosa, l'antiga de l'Almudaina, que cada campana té un... M'ha semblat pel Lluís que ens quedem sense temps i haurem de tornar a xerrar, perquè hi ha tota una història. Hi ha tota una història, les campanes, tot aquest patrimoni que desapareix, l'han de recuperar.
Cada una de les campanes té una història.
Té la seva pròpia història. I m'has dit 2050 històries. històries, imagina't.
No acabarem.
Pell Lluís Riera Moll, estudiós de campanes, 2.500 campanes localitzades. Tornarem a xerrar perquè és una cosa que li hauríem de donar un poquet d'aire, perquè les coses antigues que tenen utilitat els hem de donar propaganda. Hem de fer proselitisme de lo bo i de lo que és lo nostre. Pell Lluís, una ferrada molt gran. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Bueno, nosaltres tot d'una tornada a mi. Entre tant, vull deixar una mostra de que les campanes també serveixen per fer, per exemple, rock and roll.
Ràdio és cultura. Ei, a IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Surrender, canta Bruce Springsteen, cantava Bruce Springsteen, no surrender, no te rendeixis, això és el que han fet a Bunyola i Santa Maria, no rendir-se, perquè un jutjat de primera instància ha declarat que el camí de Bunyola-Loró, que passa tant per Santa Maria com per Bunyola, és de domini públic en tot el seu recorregut. Si, per tant, a Santa Maria l'has conegut com el camí des que vas, i, per tant, dona ordre al jutjat a retirar totes les cadenes o tancament que impedeixin el trànsit públic per aquest camí. Saludam i felicitar en Colau Canyelles, Valle de Santa Maria del Camí. Valle, bon dia i enhorabona, perquè ja feia d'anys d'això. Conteu-mos, quant temps feia que hi havia aquest plet?
Molt bon dia i ventós dia, ventós dia, així que prudència a tothom. Feia molt d'anys que estàvem demanant que aquest camí fos públic, perquè nosaltres enteníem que aquest camí, que era utilitzat per molts de Santa Mariés i que ajuntava les poblacions de l'Heroi de Bunyola i que donava servei a tota aquesta gent que antigament anava a fer feina en el cap, a la posició dels cabàs, concretament, i totes les finques colindants, era emprat per aquests usuaris, no? I llavors usaven per ajuntar, com he dit, el poble de l'Heroi i Bunyola i no feien la volta per Santa Maria, per tant, era una drecera. Llavors, fa molts anys que mos hi pegam. De totes maneres, jo vull recordar i remarcar que la propietat encara té... pot recurrir aquesta sentència. Vull dir, no és ferma, ferma. Per tant, prudència. El que demano jo sempre és prudència fins que no hi hagi una sentència totalment ferma i que ja no se pugui tenir altre recorregut, no ho donarem per victòria. Estem molt contents perquè és una passa de gegant que un jutjat ja hagi reconegut que aquest camí és públic, però encara estem en so una miqueta prudents. En
sí,
so
però... Hi ha escriptures i documents del segle XIX i XX que diuen que el camí de Doró i les persones d'avançada edat el reconeixen com ús públic des de temps immemorial.
Exacte. El que va fer l'Ajuntament... L'Ajuntament és posar en contacte aquestes persones que encara són vives, i desgraciadament ja hi ha qualcuna que m'haurà deixat d'aquestes persones majors que ja havien anat a ser el testimoni. El que havia fet l'Ajuntament és enregistrar-les per tenir constància i el que van presentar en el jutjat, perquè aquestes persones sí que se'n recordaven que de nins, i de no tan nins, l'empraven, i que era un camí transitat.
Efectivament.
Etcètera.
Un veïnat nascut el 1937, per tant, un home de ben 90 anys, que recorda com els infants anaven a escola per aquest camí, que era el camí de Bunyola.
Sí, abans hi havia l'escola... que era de fora vila, que la tenien com a fora vila, i tots aquests nens que vivien a fora vila, que abans fora vila, bueno, ara també, que pareix que se torna a repoblar, però abans les cases que feien feina en el camp i això, tots anaven a l'escola fora vila, no entraven dins el municipi. Hi havia dues escoles, la del poble i la de fora vila, i tots aquests nens l'empraven aquest camí, sí, és cert.
Després, un altre testimoni, que va néixer precisament a una d'aquestes propietats, diu que el camí hi passava tothom, que mai se va prohibir, i que era el més recte entre els dos pobles. El camí més recte entre dos pobles normalment sol ser el primigeni, i hi ha evidències del 1663 com a mínim, i clar, això
és així.
No, és que per molt que recorreixin, jo vaig mal de fer, sí, que ho tirin enrere.
Com jo ho he dit, és una passa de gegant, estem super satisfets, contentíssims, perquè ja el Maco mos ho han reconegut, que clar, això ja era el més difícil. La passa més difícil està feta. Llavors, Arbera, com jo he dit abans, quan hi havia aquests dos nuclis que l'ajuntaven, ja no feien la voltera per Santa Maria, per cas corbà. Com ara, que ara si una persona de Bunyola vol anar fins a l'Heró, no té més remei que o anar per Coll d'Orient o venir cap a Santa Maria i fer la voltera. Sí. Aquest camí era més recte. I, evidentment, els nostres predins feien aquest camí. Dos punts s'ajuntaven en una línia recta. Està més tranquil que s'aigua, això.
Exacte. I, a més, també, diu la sentència de la jutjada, el camí no només és una via per unir possessions, sinó que té, per fi, unir poblacions, i que la trajectòria del camí és més lògica i curta per arribar de Bunyola a l'Heró, i això condueix a pensar que el camí era utilitzat des d'antic, a peu, en carro o cavall. Jo, d'acord, que fins que la sentència no sigui ferma, però això és el més, que també serviria com a precedent per molt d'altres, per la plataforma de camí públic, per molt d'altres casos que també tenen el camí barrat, que a Mallorca sembla que els camins han d'estar oberts.
Nosaltres també tenim el camí de Cola Negra, que també el tenim a l'Egidis, el camí de Cola Negra, sí, també a Santa Maria Orient, també batallam. Vull dir, nosaltres seguim lluitant i donant suport a aquesta plataforma, quan no passa d'altra cosa, i el mateix que deies, no pot ser que tots els camins de Mallorca estiguin barrats ara.
No,
perquè
clar,
aquests camins s'utilitzaven en nostres predins, i nostres pares les han emprat sempre en aquests camins.
Ara, quan arribi el camí, miraré el plano del cardenal d'Espujament, si surt, perquè si és del 1663, per tant, ha de sortir. Després miraré les dues possessions que la reivindiquen a menys de quan són, i fent números, sumes i restes, i ja saps si és abans la possessió i la finca o el camí, i d'aquí no s'hi surt. En qualsevol cas, molt bona notícia per Bunyola i per Santa Maria. El camí de Bunyola d'Heró és domini i us públic de moment, fins que no se digui el contrari, i per això, enhorabona a tots, és que lluitau i no vos rendiu, perquè és que no hi ha res més maco dins Mallorca que els nostres camins i la nostra costa. Per tant, per l'amor de Déu, que no mos ho llevin. Val de Colau, que elles, val de Santa Maria, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies i enhorabona.
A vosaltres, moltes gràcies. A
salut, ja ho heu vist.
Salut.
Qui
salut.
No se rendeix, guanya, com deia Bruce Springsteen. No surrender. Fins demà. Salut a tots.